L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emuta. Avui, dimarts, dia 22 de març, destacarem... Rubalcaba admet que la crisi nuclear del Japó no ajuda al consens sobre el cementiri nuclear. L'exdirector i l'excap de protecció radiològica d'Ascó es neguen a declarar davant de la jutgessa de Gandesa. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, diu que no vol confrontacions en el tema del finançament del centre de dia Planer. L'Ajuntament d'Alcanar presenta el que serà la primera nit de l'empresariat d'Alcanar, les cases i Alcanar Platja. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. El vicepresident primer del govern espanyol, Alfredo Pérez Rubalcaba, va admetre divendres que el desastre nuclear del Japó no ajuda al consens necessari sobre la ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears que l'estat espanyol vol situar en un dels 8 municipis que han presentat la seva candidatura, on hi ha Ascó. Segons Rubalcaba, no és un descobriment dir que el clima sobre un tema com aquest, que ja és complex de per si, encara s'ha fet més complex. El vicepresident va assegurar que el govern espanyol manté la seva voluntat de consensuar i parlar sobre aquesta qüestió, però va apuntar que pensar que les coses són més fàcils avui que fa 10 dies no és raonable. Alfredo Pérez Rubalcaba. El vicepresident primer va fer aquestes manifestacions en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on va admetre que la crisi del Japó ha reobert el debat nuclear a diversos països i, en alguns casos, fins i tot, ha provocat modificacions dràstiques de la posició respecte a aquesta energia, com és el cas d'Alemanya o la Xina, que han paralitzat el seu projecte d'ampliació de plantes nuclears. Segons Rubalcaba, a l'Estat, aquest debat s'ha mantingut raonablement assossegat, cosa que no vol dir que no calgui fer-lo. L'exdirector de la central nuclear d'Ascó, Rafael Gasca, i l'excap de protecció radiològica del complex, Francesc González, es van negar dilluns al matí a declarar davant de la jutgessa de Gandesa com a imputats en les diligències prèvies pel cas de la fuita de partícules radioactives de l'any 2007. Després que tots dos haguessin declinat també efectuar declaracions a la sortida dels jutjats, una portaveu de l'associació nuclear Ascó-Vandellòs II, ANAF, va matisar que els imputats prestaran declaració un cop es presenti la documentació requerida i es coneguin els resultats dels informes pericials pendents. Montse Godall.
Reiterar, només transmetre-vos i reiterar-vos la total predisposició a col·laborar amb el procés judicial, tant per part d'ANAF com pels dels imputats.
Ni Gasca ni González van voler respondre les preguntes del fiscal i la jutgessa en la primera jornada de declaracions de les diligències prèvies al jutjat de Gandesa per la fuita de partícules radioactives que va tenir lloc el mes de novembre del 2007, però que els responsables de la nuclear no van comunicar al Consell de Seguretat Nuclear fins a l'abril del 2008. Segons la interpretació de l'ANAF, però, tots dos imputats no s'haurien negat taxativament a declarar, sinó que haurien manifestat la seva predisposició a fer-ho més endavant, un cop la jutgessa disposi de tota la informació preceptiva i es coneguin els resultats de les proves pericials sol·licitades. Cal recordar que com a imputats poden sol·licitar tornar a prestar declaració en qualsevol moment del procediment, sempre que estigui justificat. Després d'una denúncia de la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona, arran d'una investigació de 2 anys, la jutgessa de Gandesa va decidir imputar a Gasca, González i l'excap d'explotació de la central pels presumptes delictes d'exposició a radiacions ionitzants per imprudència, delicte ecològic contra la seguretat del treball i falsedat documental. A l'inspector resident del Consell de Seguretat Nuclear se li imputen presumptes delictes d'exposició a radiacions ionitzants per imprudència i delicte ecològic.
Serveis informatius de Mute.
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, diu que no vol confrontacions en el tema del finançament del centre de dia Planer. En els parlaments fets a la visita de les obres, diumenge, tant la regidora de Serveis Socials com l'alcalde van fer referència a la promesa incomplida per l'anterior govern d'aportar 700.000 euros a l'obra. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Tal i com ja vam avançar el passat divendres, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, va estar diumenge a Santa Bàrbara invitat per l'alcalde del municipi per tal d'efectuar una visita a les obres de construcció del centre de dia que l'Ajuntament està finalitzant amb una no dissimulada preocupació perquè encara no han rebut l'aportació econòmica promesa per l'anterior govern i amb la que confiava el consistori com una de les fonts de finançament. De fet, la invitació al conseller es va fer en bona part perquè aquest pogués veure l'estat de les obres i per saber si el nou govern assumiria el compromís. La regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, ja va fer esment en el seu Parlament a la manca d'interès pel projecte que havia mostrat el govern anterior, especialment en els 4 darrers anys, després del compromís adquirit per l'exconsellera Anna Simó d'aportar 700.000 euros a l'obra. Escoltem Rodríguez.
Un interès que durant 8 anys, però sobretot en els 4 últims, no hem vist en cap moment. Ben al contrari. Durant aquest temps només havíem trobat bones paraules, però cap fet. Només promeses. Tots recordareu, els que esteu aquí, o la majoria, que un any a prego de festes la llavors consellera Anna Simó ens va prometre que tindríem un centre de dia a Santa Bàrbara i, bueno, el tindrem, però no amb els diners que ells ens havien de donar, perquè ens van prometre 700.000 euros, però se'n van anar i gràcies que venen Josep Lluís i Josep Lluís i Manolita per lo menos a interessar-se per l'obra i a veure lo important que és per a tota la gent de Santa Bàrbara.
L'alcalde Jordi Boronat tampoc es va estar d'etzibar davant el conseller i el públic congregat a la visita, que no podia deixar de criticar en privat i en públic el compromís del tripartit que no s'havia complit i que, si l'havien enganyat, ho havia de dir. Per això havia demanat de vindre al conseller per a traslladar-li el prec de Santa Bàrbara per a que el compromís es compleixi ara.
Si t'han enganyat, al final ho has de dir. I ho has de dir a nivell privat i ho has de dir a nivell públic. Hi ha un moment que s'ha d'endur els mèrits, qui se'ls mereix, qui no se'ls mereix, no. I nosaltres no ens hem enganyat, i això ho he dit a nivell privat. No us ho he dit a nivell privat. Teníem una promesa d'uns diners escrits per carta que aquí mai han arribat. I estos senyors avui ja estan aquí per demanar-nos estos diners, perquè el compromís era del departament. Nosaltres ens hem buscat la vida. Com a alcalde, com a regidor, ens han buscat la vida i aquí teniu part de l'edifici. Sigui com sigui, nosaltres l'acabarem.
Per la seva banda, Cleries va dir que no volia parlar del passat, sinó de futur. Per això va dir que estava al costat de l'Ajuntament, eludint confrontacions per mirar d'agilitzar les possibles solucions per a que l'obra es pugui acabar.
Jo no entraré en el passat, jo parlaré de futur. Nosaltres volem estar al costat dels ajuntaments, dels consells comarcals, en el vostre cas, amb el vostre ajuntament, perquè les administracions estem fetes per col·laborar, per cooperar, no per enfrontar-nos. I per tant, nosaltres estarem al costat del vostre ajuntament per buscar solucions per a aquest final d'obra i que es puguin fer ben aviat la inauguració i la posada en marxa. Perquè a més, quan es veu un edifici tan bonic, tan ben preparat, el que avui us agafaran és ganes de veure'l en marxa, no?
La visita a aquesta obra va servir també per a fer una jornada de portes obertes a tota la població per a que pogueren comprovar l'estat de les obres.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ahir dilluns es va fer una roda de premsa a l'Ajuntament d'Alcanar per presentar el que serà la primera nit de l'empresariat d'Alcanar, les cases i Alcanar Platja, una celebració que s'ha previst per divendres que ve, dia 25, al Centre Cívic. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquesta primera nit de l'empresariat d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja, una nit que s'ha organitzat per divendres que ve, dia 25 de març, al Centre Cívic, una primera nit de l'empresariat a través de la qual es vol fomentar l'esperit empresarial i fer teixit a nivell local, de manera que les empreses i els autònoms d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja, puguen, a través d'un acte lúdic, reforçar els seus lligams alhora que es reconeix la feina ben feta de les empreses locals. En la roda de premsa que, com dèiem, ahir se celebrava el nostre ajuntament per presentar tots els detalls organitzatius d'aquesta celebració, va ser present, a banda dels membres del comitè organitzador, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que destacava també els bons ulls amb què l'Ajuntament es mira iniciatives d'aquest tipus. Alfons Montserrat.
Des de l'Ajuntament volem dir-los que veiem amb molta simpatia aquesta iniciativa de crear aquesta primera nit de l'empresariat, per això també troben tot el nostre suport i complicitat, i tant de bo aquesta iniciativa pues, se consolide i ajude una mica a fomentar aquest esperit empresarial i que contribuïsca pues, en aquesta transició que està fent Alcanar arreu pues, aquest esperit de fer empresa que té una importància no únicament econòmica, sinó també una importància social i que l'empresa pues, també és un element de creació de riquesa i creació de treball. Per tant, torno a dir que veiem amb molta simpatia aquesta iniciativa.
Una iniciativa que proposarà el lliurament de reconeixements i guardons a les empreses que hi vulguin participar, presentant una memòria explicativa en diferents categories, com la de l'empresa més antiga, l'associació empresarial, l'empresa més innovadora, l'empresa més ecològica i la de més qualitat lingüística. Tots uns reconeixements que seran donats a conèixer en el transcurs d'aquest sopar de gala, que a continuació tindrà també una actuació musical divendres a la nit al Centre Cívic, un sopar que comptarà amb la participació, evidentment, i a banda de les autoritats locals, amb la presència també del delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el president de l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs.
L'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, destaca la xifra rècord d'inversió pública al municipi en el balanç de la legislatura. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
L'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, feia ahir balanç de l'acció de govern a l'Ajuntament de Deltebre durant la legislatura 2007-2011, en què assegura s'ha assolit una xifra rècord d'inversió pública al municipi, més de 54 milions d'euros. Les inversions aquests 4 anys han servit per marcar un punt d'inflexió al municipi i ha citat com a exemple el nou pont entre Deltebre i Sant Jaume, l'escola Bressol, la residència per a la gent gran, el centre de discapacitats intel·lectuals o el passeig fluvial. L'esforç de l'equip de govern aquests 4 anys s'ha centrat en dotar Deltebre dels serveis i les infraestructures necessàries per assumir la capitalitat del Delta i ocupar el lloc que li correspon com a segona població del Baix Ebre i quarta de les Terres de l'Ebre. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Crec que aquests 4 anys han servit més que res per canviar la dinàmica del municipi. Ha estat un punt d'inflexió importantíssim dins del que ha estat l'obra de govern anterior i l'actual, la que tenim avui en dia. No? I més que res també perquè significarà a partir d'ara un abans i un després. Estem realment satisfets, estem realment bastant contents per tota la feina feta per l'equip de govern que hem estat al capdavant de l'Ajuntament de Deltebre aquests últims 4 anys. I crec que és de justícia que la feina que han fet doncs, pugui ser explicada, pugui ser valorada per nosaltres i per l'opinió pública de la societat ebrenca, doncs perquè pensem que s'ha treballat molt, han tingut un rècord d'inversió bastant important i pensem que és una hora de fer difusió de tot el treball ben fet que han fet aquests últims anys. Xifres que demostren per si mateix que la inversió total del Tebre aquests 4 anys passa els 54 milions d'euros, que és una inversió mai realitzada al nostre poble, que significa, a més, la capacitat de gestió d'aquest nou govern que ha tingut que, si fixeu bé en l'apartat de subvencions, des de l'any 2004-2006 van rebre 1.300.000 euros de subvencions i que aquests 4 anys, de 2007 a 2011, la subvenció ha sigut, o subvencions rebudes, de 9.319.000 euros. O sigui, han multiplicat per percep la subvenció que hi ha contingut. Això significa, ni més ni menys, que han invertit el mateix que en 7 legislatures anteriors. Han guanyat 28 anys d'una tacada.
De les inversions cal destacar també la urbanització de carrers, les obres de la primera fase de millora de l'urbanització de Riumar o les obres de renovació del centre comercial de la Cava, que començaran aquest mes de març. També s'ha fet un important esforç en la canalització de desguassos dins del nucli urbà i s'han destinat més diners a la neteja i el manteniment de la via pública. En l'àmbit de la salut, cal destacar la construcció del nou centre de rehabilitació, la nova central d'ambulàncies o l'ampliació del CAP. La millora de les instal·lacions esportives ha estat també un dels principals eixos de l'actual mandat, amb una inversió que supera els 2,6 milions d'euros. S'ha instal·lat gespa artificial i il·luminació exterior al Camp Nou i al Camp de l'UB, a més d'altres millores de reforma als vestuaris. També cal destacar la construcció del nou centre de tecnificació de la Piragua i del Casal de l'Esport.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, pronuncia una conferència sobre la seva visió de futur de la ciutat. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, més de 600 persones van acudir al nou auditori de la Fira d'Amposta per escoltar la conferència que el passat divendres va realitzar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, sota el títol Amposta Visió de Futur, una visió del futur de la ciutat que la va basar en 6 eixos: l'esport, la cultura, els serveis i comerç, i també l'empresa i la indústria, el sector turístic i el sector primari. Manel Ferrer va desenvolupar al llarg de 40 minuts tot un seguit de propostes per tal d'encarar Amposta de cara al futur, a la vegada que va recordar que s'han realitzat infraestructures importants per a la ciutat, un somni que tenia i que s'ha complert. Anem a escoltar-lo.
Jo tenia un gran somni que després s'ha transformat en un desig, i aquest desig era que Amposta tingués el complex esportiu més important de la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, que Amposta tingués la zona verda, el parc urbà més gran i més bonic també de totes les Terres de l'Ebre, que Amposta tingués la plaça urbana més gran a nivell de Terres de l'Ebre i, per fi, que Amposta tingués el centre comercial més gran, més important, i que conjuntament amb el comerç de ciutat i comerç de proximitat convertigués Amposta en la capital per excel·lència del comerç de totes les Terres de l'Ebre i ciutat referent a nivell del territori. Llavors jo diria que aquests somnis, aquests desitjos, en només 4 anys, en aquesta darrera legislatura, això s'ha convertit en una realitat.
Eren les paraules de Manel Ferrer durant aquest temps de conferència que va realitzar per posar davant de la ciutadania el seu pla de futur per a la ciutat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El cens d'ocells aquàtics hivernants al Delta de l'Ebre supera els 230.000 ocells. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens porta aquesta informació.
El cens d'aus hivernants del Parc Natural del Delta de l'Ebre ha determinat que enguany han arribat a la zona 236.789 ocells. Aquest cens, que es va iniciar l'any 72, és una de les eines més valuoses per a conèixer l'evolució dels ocells en aquesta zona humida d'importància internacional. De fet, les dades d'aquest any corroboren la tendència positiva del poblament hivernant d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre, constatada sobretot arran de la creació del Parc Natural i l'inici d'aplicació de les mesures agroambientals. La mesura pel caragol poma a l'hemidelta esquerre no ha afectat. El cens d'ocells aquàtics hivernants al Delta de l'Ebre s'integra dins d'un cens internacional que a Catalunya és coordinat per la Direcció General del Medi Natural, que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i Nord d'Àfrica. El grup més destacat enguany ha estat el de les anàtides, seguit de les limícoles, que constitueixen el segon grup d'ocells. Cal destacar més els màxims històrics registrats en el grup dels flamencs i el capó reial. Toni Curcó, coordinador del cens.
Bé, enguany s'ha produït una situació anòmala, podríem dir, en el sentit de que, com a mesura contra la lluita pel cargol, s'han eixugat els camps de l'hemidelta esquerra, l'hemidelta nord. No? I això, clar, ha suposat que molts ocells que podien utilitzar aquest hàbitat doncs, no l'han pogut utilitzar. No? Llavors, una de les coses que s'han vist és que aquest número global, com ja he dit, no ha variat, o en tot cas ha sigut una mica superior als últims 10 anys, i el que hem comprovat és que, bueno, que aquests animals segurament s'han vist obligats o s'han desplaçat cap a a altres llocs amb arrossars inundats, en aquest cas a l'Ini Delta Sud, a l'Ini Delta Dret. És a dir, el nombre d'ocells ha sigut més o menys igual o superior als últims 10 anys, però s'han distribuït d'una manera diferent. Els ànecs han representat, al igual que altres anys, més o menys el 40% del total, i d'entre aquests destaquen doncs, l'ànec cuivert, el xarxet i l'ànec cullerot. El segon grup en importància són les limícoles, que són un grup bastant nombrós d'espècies, que més o menys és el 30%. En acabat hem tingut doncs, bueno, els flamencs, cors marins, etc. Hi ha alguns ocells que han tingut registres històrics una mica alts, o de fet són els màxims que hem tingut des de que els contem, que han sigut els flamencs, que gairebé n'hi han hagut 17.000, i han acabat una altra espècie que ha colonitzat el delta de fa poc temps, que és el capó reial o pòlin negre, que n'hem tingut uns 2.600. Amb aquestes dues espècies, concretament, és el nombre màxim que hem tingut amb tots els hiverns que tenim registre, clar.
Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del Delta de l'Ebre. La realització d'aquest cens al Delta de l'Ebre, la principal zona humida de Catalunya, comporta una gran complexitat tant pel que fa a la diversitat d'espècies i d'hàbitats com per la gran quantitat d'ocells hivernants.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu i dintre de l'apartat dels esports, els resultats de futbol del cap de setmana ens els porta des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Efectivament, la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de Mute, la destinem a conèixer com ha anat la jornada futbolística per als equips del nostre territori, una jornada bastant negativa, com a mínim pel que fa als representants que tenim a les categories més altes. Justament d'ells comencem parlant, concretament a la tercera divisió catalana són dos els equips del territori, tots dos aconseguien aquesta mateixa setmana, el mateix resultat. 5-0 va ser el resultat que l'Ascó va tindre en el seu partit, en el seu desplaçament al camp del Cornellà, i també 5 gols són els que va encaixar l'Amposta, en el seu cas, en el desplaçament al camp del Manlleu. Derrota, per tant, per a tots dos que no aconseguixen de sortir de la part baixa de la classificació. L'Ascó és penúltim amb 24 punts i l'Amposta és l'equip que marca ara mateix la salvació amb 32 punts, ocupa la 17a posició, estaria, per tant, fora dels llocs de descens. Tampoc no molt millor van anar les coses per als dos equips que tenim representants de les Terres de l'Ebre a la primera catalana. La Rapitenca perdia 4-3 en el seu desplaçament al camp dels Sants i derrota també del Tortosa jugant com a local davant l'Olot pel resultat de 0-1. Uns partits i unes derrotes que fa que poquet a poquet i cada setmana se li allunyen les opcions d'ascens a la Rapitenca, que ara mateix és sisena a la classificació amb 43 punts, tindria els llocs d'ascens a 14 punts, mentre que el Tortosa passa a ocupar la penúltima posició, és 19è amb 28 punts. I atenció al partit de la propera jornada, derbi de les Terres de l'Ebre a la primera catalana, al camp de la Devesa, la Rapitenca rebrà el Tortosa. Passem a la territorial preferent, també dos equips de les nostres comarques, que en aquesta ocasió tots dos aconsegueixen de sumar un puntet. El Roquetenc, jugant a casa davant del Mollerussa, dissabte empatava el seu partit 2-2. El Remolins Vitem aconseguia de sumar també un punt en el seu desplaçament al camp del Pubilla Casas. El Remolins Vitem és 11è a la classificació, amb 34 punts. El Roquetenc, en llocs de descens, ocuparia la 17a posició amb 23. Passem a la primera territorial, en el grup 6è, que és on militen la majoria d'equips de les nostres comarques. Els resultats van ser, en aquesta 25a jornada, l'Ampolla 0, Valls 5, Calafell 0, Jesús i Maria 1, Salou 2, la Sénia 0, la Canonja Granja 1, Alcanar 3, Cambrils 1, Catalònia 3, Aldeana 1, Cambrils Unió 5, Ulldecona 2, Gandesa 2, La Cava 3, Torredembarra 2 i Nàstic B 0, Campclar 2. Líder, el Campclar amb 53 punts, seguit del Valls, que en té 52. Anem a la segona territorial, grup primer. Els resultats, Alcanar B 1, Masdenverge 0, Batea 1, Roquetenc B 0, Benifallet 1, Pinell 5, Camarles 4, Amposta B 0, Corbera d'Ebre 1, L'Ametlla 0, Flix 0, Perelló 4, Horta de Sant Joan 1, Vilalba 2, Mora la Nova 2, Deltebre 0 i Santa Bàrbara 4, Olímpic de Mora 0. És líder l'Olímpic de Mora amb 61 punts, seguit del Pinell amb 54. I acabarem a la tercera territorial, grup 20è. Els resultats van ser Arnes 0, Campredó 0, Atlas de Tortosa 3, Torre de l'Espanyol 0, Godall 1, Ginestà 2, La Cava 0, Aldeana 0, La Galera 2, Catalònia 2, Remolins Vitem 1, Benissanet 0, Tivenys 3, Rasquera 0, Tivissa 4, Jesús i Maria 0 i Ulldecona B 0, Sant Jaume en 2. Líder, el Sant Jaume amb 63 punts, seguit de Tivenys i Godall, que en tenen 51.
Gràcies, Domènec, i del futbol passem a l'handbol. El triomf plàcid de l'Amposta la Grama a la pista de l'Elx permet que l'equip del Montsià s'assegure la participació en la fase d'ascens per pujar a la màxima categoria estatal de l'handbol. L'equip que prepara Marc Fornós, amb 6 punts en joc, queden 4 jornades, però en descansarà una, té un coixí de 6 punts superior al quart classificat, el València, amb qui registra una mitjana de gols favorable i que, per tant, ja li permet celebrar el pas a la fase d'ascens. En aquesta lligueta l'acompanyaran els dos altres equips catalans de la categoria, el Lleida, líder destacat amb 36 punts, 6 més que l'Amposta, i el Castelldefels, tercer, amb els mateixos punts que l'equip del Montsià i que també va poder celebrar l'accés a la fase d'ascens. El partit contra l'Elx, un rival de la part baixa de la taula classificatòria, va ser plàcid i el tècnic Ampostí va poder fer jugar totes les jugadores disponibles. La setmana que ve hi ha jornada de descans per a tots els equips. En els tres partits que resten per acabar la Lliga, la cita contra el Lleida serà l'al·licient principal de l'Amposta abans de disputar l'ascens.
El 2 d'abril a Santa Bàrbara passarà un fet excepcional. La voluntat i l'esforç de superació omplirà el pavelló municipal d'esports del municipi. Dissabte 2 d'abril a les 4 de la tarda, partit de bàsquet adaptat de la Lliga Catalana entre els equips Club Esportiu Costa Daurada, amb jugadors de les Terres de l'Ebre contra el Club de Bàsquet Alissos de Barcelona. Un partit de bàsquet molt especial que no et pots perdre. El 2 d'abril i al pavelló municipal d'esports de Santa Bàrbara tens una cita. No hi faltis!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i les clarianes que han sovintejat en molts indrets, els núvols continuen presents i les temperatures no acaben de pujar del tot. De fet, els valors més elevats amb prou feines arriben als 14, 15, 16 graus. Per tant, un ambient poc suau. Fins i tot fred a tota la zona del Pirineu i sobretot Pirineu Lleidatà, on continuen nevant al llarg d'aquest matí per sobre tan sols dels 1.000 metres. Els ruixats i les pluges d'aquesta matinada i matí a la franja de Ponent Terres de l'Ebre han anat a la baixa, però es tornen a reproduir les nuvolades i la tarda serà insegura, amb possibilitat de ruixats a qualsevol indret. Un temps bastant anàrquic, intercalat amb clarianes, i un temps canviant, en definitiva, típicament primaveral. Però les pluges més probables i que poden ser més abundants, sempre de curta durada o xàfecs, cap a les comarques de Barcelona, Girona, Pirineu i Prepirineu, on localment no descartem alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyades de calamars, amb aquesta cota més o menys de 1.000 metres. Serà de cara al vespre i la propera nit que els ruixats marxaran, com sol en podran quedar alguns cap a les Terres de l'Ebre, a prop dels ports de Tortosa-Beceit. La tendència és que la perturbació de cara demà afecti més directament al País Valencià, sobretot a Alacant, interior de València. Per tant, a Catalunya farà més sol i, en tot cas, a la tarda es podria reproduir algun ruixat molt localitzat. La tendència a partir de dijous, insistim, és que l'anticicló s'acosti i això pot estabilitzar molt més l'atmosfera. Per tant, més sol a partir de llavors i, en tot cas, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit. Les matines es poden tornar més fredes, però, en canvi, l'ambient diurn serà cada cop més suau.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.